És dilluns, és 3 de novembre de 2008 i comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Massa Reus per a un club de Sitges que va acabar perdent 5-2. Els de Carlos Figueroa es van mostrar superiors i van demostrar el que tothom ja sabia, no és nou, que són ferms candidats a guanyar l'Hockey Lliga, això sí, amb el permís del totpoderós Barça. Per cert, una dada positiva. Marc Soler, en marzo, va transformar el primer penal de la temporada. Agua bendita, que en diuen, després de 13 intents. En fi, una de les notes positives, a qui no es conforma és perquè no vol. Però bé, en qualsevol cas, una derrota més per als homes de Ramon Peralta. I atenció, dissabte ve el Blanes, i a veure si per fi arriba aquesta primera victòria tan i tan desitjada. Perquè també després... Ve un calendari d'aquells que fan una miqueta de por, Desplaçaments seguits a Lleida i a Corunya, a la pista del Liceo, i visita del Barça el proper 29 de novembre al pavelló. En fi, que analitzarem aquesta jornada número 8 a la Hockey Lliga, destacant, com no, aquesta derrota 5-2, com dèiem, del Petit Sitges a la pista del Reus. En futbol, la Unió Esportiva Sitges, com aquell qui diu, treu bitllet d'anada i tornada a Sants, on la pluja va motivar una nova suspensió, la suspensió del partit al camp de la Magòria. I atenció, perquè els de Manel Rodríguez ja tenen dos partits ajornats, aquest i el del Rocatenc. A la segona territorial, el Sobrense ja és co-líder conjuntament amb la Múnia, una Múnia que va guanyar 1-3 al camp del Cubelles. Els sitgetans guanyen 3-1 al Carme, el que suposa la sisena victòria consecutiva, mentre que l'Inter de Manolo Cantos derrota sense masses problemes al Cué. I com no, també especial atenció a la quarta victòria consecutiva del Club Bàsquet Sitges, el grup segon de Copa Catalunya, amb ahir de 16. Va guanyar a la pista del grup Barna. Per cert, aquest vespre tindrem ocasió de conversar amb el nou tècnic del Sènior A del Club Bàsquet Sitges, en Daniel Sampere.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
7-2, aquests i altres són els arguments esportius que els proposem en aquesta edició del Temps de Descompte, que, com tots els dilluns, s'allargarà fins al punt de les 9. Set i cinc, què tal, com ha estat? Aguantat bé el cap de setmana plujós? Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Encara ho hem salvat bastant, això, Només el partit dels Sitges.
Ah, sí, però vas patir o què?
Home, sí, perquè va haver un moment, quan tornàvem de Barcelona,
no veiem
en
res.
Què no es veia ni un borrall.
Res. I tu saps el que és anar per una carretera? Bueno, tu sí, perquè anava al meu costat. Per una carretera... com a l'autovia,
sí, sí.
En tants cotxes, per una banda i per l'altra, sobretot nosaltres, vèiem el que anava davant, la llum vermella.
Sí, sí, el pilot vermell van ser...
Però no vèiem el que venia per darrere. No sabíem si frenàvem, nos donarien o no nos donarien. I clar, anaves amb... I va durar,
perquè... Sí, van ser 10 minuts ben bons,
minuts,
allò
de patir. Un patiment impressionant. Mm-hmm. Però mira, noi...
Sí, sí, clar. Vam anar i vam tornar.
No estava el Juan? Doncs van anar. Si arriba a estar el Joan, doncs, o el Xavi Canals, segur que no anem, perquè ens truquen i ens diuen: nois, aprofiteu el que teniu que fer aquí a Sitges, no aneu cap a Barcelona perquè no juguem. Però clar, ni estava el Joan ni estava el Xavi Canals, els demés no se recorden de que la premsa va seguir el Sitges.
Sort que era Barcelona.
Sort,
sí, sí.
Si arriba a ser a Roqueteng,
sí, sí.
Doncs anem a Roqueteng i allà
sí,
no hi ha ningú.
Bueno, i...
Juan, no t'ho perdis, sempre que plogui tu tens que anar, perquè si no malament per nosaltres.
Si no, malament,
però Juan o el Xavi, perquè el Xavi Canals sempre ha tingut aquesta tensió de trucar-nos,
sí,
sempre.
Sí, sí, sí. En fi, bueno, el mal temps bona cara, com s'acostuma a dir en aquests casos, i el Sitges ja té dos partits ajornats. Ahir doncs, era previsible que la pluja motivés la suspensió al camp de Magòria, doncs estava fet un nyap, com es diu vulgarment, i bé, d'entrada ja els dos equips, pel que ens van comentar la pròpia gent del Sants, doncs es van posar d'acord i van veure que era impossible disputar el partit. Inclús l'àrbitre també, amb molt bon criteri, va decidir doncs, que el partit no es podia disputar en aquelles condicions. Això vol dir que, com dèiem fa uns moments, que el Sitges ja té dos partits ajornats, ja diguem divendres que ja hi ha dates per al partit, o hi ha data pel partit de Rocatenc, que serà el dilluns 8 de desembre, a les 5 de la tarda. Doncs això fa que el partit corresponent a aquella jornada de Lliga amb el Sant Feliuenc s'avanci el dissabte dia 6 a 11:45 aquí al Municipal d'Aiguadols. Caldrà acabar de confirmar una miqueta en quin dia s'aprofita per jugar aquest partit a Sants. Ahir ja ens comentaven més o menys que podria ser a finals d'aquest mes de novembre, i en aquest cas també es podria ser que el partit es disputés entre setmana, és a dir, no hi hauria el problema. Estem parlant de Barcelona, amb un plis, doncs arribes a Barcelona, i per tant en aquest sentit no hi hauria massa problema. En qualsevol cas, és un extrem que haurem d'acabar de confirmar, però no descartin doncs que el partit Sants-Sitges es pugui jugar a finals d'aquest mes de novembre. I déu-n'hi-do, 4 partits, em sembla, ajornats.
De la Preferent,
de la Preferent, sí,
no?
sí, ara ho tinc aquí apuntat. A part del Sitges, del Sants-Sitges, la resta de partits ajornats, sí, són el Horta, el Catllà, la Iberiana, Barceloneta, i el Canyelles, Sant Ildefons. És a dir, tots els equips que estan allà centralitzats a Barcelona. Ahir, doncs, em va caure un bon ruixat, i bé, com era de preveure, la suspensió d'aquests partits. En parlarem, bàsicament, avui en el temps de la Preferent dedicarem poqueta estoneta, vaja, a repassar una miqueta els partits que es van disputar i a donar un cop d'ull a la classificació i poca cosa més. El que sí ha donat doncs bons resultats és el grup 12 de la segona territorial, Toni.
Sí.
La cosa s'està posant maca-maca. El Sobrense, doncs, que amb el 3-1 d'ahir amb el Carme aconsegueix la seva 6a victòria consecutiva, i l'Amunia doncs va refermar la seva condició de bon visitant.
Sí, molt bon visitant, no? De fet, tan bon visitant que guanyava a un equip que estava acostumat a guanyar-lo tot de visitant.
També, sí, sí.
Perquè
sí.
No havia jugat cap partit a casa seva, el primer que juga ho perd, no? Que és
el mala estrena de la nova gespa del Municipal de Cubelles.
Mala estrena. El que passa que, ja ho dèiem aquí durant la setmana, tenia un rival que li havia anat molt bé el fet de jugar a Can Contrari, no? I més l'Amunia, és un equip molt seriós, un equip un clar aspirant, perquè l'Amunia estarà a dalt i serà un dels equips que d'alguna manera doncs lluitarà, sí, sí, amb els 3 o 4 per aconseguir el campionat. I bé, mira per on l'Amunia doncs va al camp del Cubelles i en 3 o 4 ocasions que va tenir clares doncs va acabar guanyant 1-3, no? Jo ho sabia el mateix dissabte, perquè tu saps que en l'expedició del Pati Sitges està el Josu juga amb l'Amunia, uh-huh. El Josu és el preparador físic del Pati Sitges, i doncs tenia notícia de que com anava el partit, no? Jo sé que la primera part anava guanyant l'Amunia ja 0-1, i que sempre en tot moment va estar per davant l'Amunia, i al final va acabar guanyant per 1-3, no? El que passa que jo ho deia el divendres, això ho tenia que aprofitar el Sobrense a fer la feina, i la va fer molt bé, no? Perquè de fet ahir el Sobrense no va patir angoixes, sí que la segona part ells se van estirar una miqueta més, però jo va haver un Sobrense que me va agradar molt, perquè ahir d'alguna manera doncs va aprofitar bé les seves opcions, les seves ocasions, i
la molt primera... bé ahir, especialment els homes al davant,
sí,
tant
sí,
l'Uri com el Salido.
Oriol,
Oriol ahir va fer un gran partit, tot s'ha de dir.
Sí, jo penso que Oriol
va
ahir
recordar els millors temps de l'Oriol.
Sí, sí, els millors temps de l'Oriol, i fins i tot jo he parlat aquesta tarda amb el jugador, estava molt content perquè diu que això és d'alguna manera una injecció de moral, i ell creu que encara ho pot fer molt bé aquest any, i que aquest any pot ser el seu any.
Doncs com dèiem, especialment afinats van estar els davanters ahir del Sobrense, fins i tot Lluís, que sortia després d'una lesió, va fer el gol de la tranquil·litat, el 3-1. Un Lluís que probablement torni a estar de baixa, perquè
sí,
ahir es va tornar a sentir molèsties. Però bé, en qualsevol cas, aquest 3-1 que confirma que el Sobrense de moment presenta les seves credencials, colidera la classificació amb la Múnia, i bé, ja són 6 victòries consecutives. Una miqueta l'equip supera aquell mal moment, aquelles dues primeres derrotes, precisament al camp de la Múnia i aquí amb el derbi amb l'Internacional. I escolta'm, de moment no es pot demanar més.
Sí, i a més caldria mirar una miqueta la trajectòria del Sobrense de los últims anys, però me dóna la impressió que 6 victòries consecutives, no sé si l'ha aconseguit el Sobrense.
No ho sé, hauríem de tirar
Sí, en mirar...
De paperassa?
De paperassa i sí, mirar sí. una miqueta, però me dóna la impressió que no, que 6 victòries consecutives no l'havia aconseguit el Sogorense, perquè sí que ha estat molt de temps invicta, però empatant...
Bueno, l'any passat va fer una molt bona campanya a Aiguadols.
Sí, sí, a Aiguadols sí, el que passa que sortia fora millor un empat i això, i trencava una miqueta la ratxa. En canvi, aquest any, doncs són 6 victòries consecutives, té a la mà la setena, que és el dissabte al camp del Capellades, és un camp complicat per al Sobrense, jo el veig ara molt entonat, està recuperant jugadors al Jordi, la defensa la veig molt bé i penso que davant, ara amb la mentalitat de l'Oriol, li pot anar molt bé amb el Toni Salido i el Joanet, que són jugadors que mullen ràpidament, i veig en un bon moment aquest Sobrense que té que aprofitar aquesta trajectòria, jo ho deia, perquè ten en compte que ara ve Capellades, després vindrà la Pobla de Claramunt i després vindrà Masquefa. Aquests 3 o 4 partits que li venen és per aprofitar-les. En aquests partits és on es guanya i es perd les lligues.
Està clar que sí. No em va desagradar el Carme.
No, no, un bon
no,
equip.
No em va desagradar. No em va desagradar. És un equip que probablement perd pistonada quan juga lluny contrari. Del seu camp, però jo penso, i ahir ho dèiem amb el Manolo Cantos, que la feina tindrà l'Inter...
Sí, sí,
per guanyar-los
sí,
sí. diumenge al seu camp, eh?
Sí, 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 sí. La
feina tindrà... perquè Déu hi ajuda a guanyar amb aquell camp, o treure un bon resultat.
Sí, sí, perquè a més és un equipet molt jove, un equip que en aquest camp farà la seva feina i que si el Sobrens, si l'Internacional és capaç de puntuar allà, donarà un pas important, però jo veig molt difícil perquè aquell equip a mi me va causar molt bona sensació
sí, sí, sí.
i crec que el seu camp té que ser com ha estat sempre el Carme, eh?
Perquè es facin una idea, la sacada del porter ja és ocasió de perill, com aquell que diu.
Sí.
Són camps tipus Piera en què qualsevol puntada cap amunt es converteix en una situació de perill. No tindrà fàcil, repeteixo, a l'Inter diumenge al Camp del Carme.
És molt més petit que el municipal i amb això ja deiem tot.
Sí, ja ho diem pràcticament tot. En fi, farem també un ampli repàs a aquest grup 12 de la segona territorial. Més bones notícies del món del tenis taula.
Sí, home, molt
Toni
bones.
El Toni ens acaba de comentar una magnífica notícia. I és que l'Oriol Monzó segueix engrandint
el seu currículum. Palmarès, no? Sí, sí, sí. El seu currículum, no? Sí, es va proclamar aquest cap de setmana, de fet ahir, campió de Catalunya individual, i el dissabte va ser també campió de Catalunya en dobles, no? Absolut, no? Tant individuals com en doble absolut, i amb aquest ja són 3 campionats de Catalunya que ha guanyat l'Oriol, i és un bon pas per a aquest jugador, doncs que aquest campionat es va desenvolupar al poble on ell havia estat amb l'equip, a les Borges Blanques.
A les
no?
Borges, sí, sí. Doncs a les Borges, Oriol Monzó va aconseguir aquest doble campionat de Catalunya com a millor jugador català d'aquesta temporada.
Un Oriol Monzó que el divendres ja viatja cap a Moscou.
Ah, per jugar aquella eliminatòria.
Per jugar l'eliminatòria, que és
que,
un
sí,
tipus...
Sí. Tipus UEFA, com
UEFA,
ens diu ell,
correcte,
perquè ens facin una idea, és la UEFA del tenis taula. És una competició europea en què l'Olesa, per primer cop a la seva història, s'ha classificat, em sembla que són per als vuitens de final, i bé, ja ens ho va dir l'Oriol, tot just quan començàvem la temporada esportiva aquí en aquesta casa, que bé, que l'Olesa afrontava amb molta il·lusió aquesta competició, amb aquesta eliminatòria que s'haurà de jugar, com ens recordava el Toni, a Moscou.
A Moscou, i jugarà davant del Victòria de Moscou.
El Victòria de Moscou, sí senyor.
És a partit únic, i doncs ja veurem.
Sí, sí, aquí és un cara o creu.
De moment l'Oriol va molt motivat, és campió de Catalunya, ja la tercera vegada que guanya aquest campionat, i doncs això dona que el jugador està en un moment bo de forma, i clar, això conjuntament amb el seu company, el Marc Duran i el xinès que ells porten, doncs a veure si tenen sort i passen aquesta eliminatòria, que és molt complicada perquè aquest és un dels grans favorits, el Victòria de Moscou.
Doncs enhorabona, moltes felicitats de nou per l'Oriol Monzó i molta sort de cara a aquesta eliminatòria europea. Un quart i gairebé 2 minuts de 8. Hey, buena noche, ladies and gentlemen. The song is titled, esto se titula Commotion. Oh, como me gusta. Yeah, I like it. Come on. When I look back to the years of my life. A la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte, estem fent la prèvia. Estem comentant una miqueta com ha anat aquesta jornada. Avui, per cert, tindrem ocasió, com dèiem, en començar de xerrar una bona estona amb en Daniel Sampera, amb l'entrenador del Club Bàsquet Sitges, del Sènior A, un Sènior A del Bàsquet Sitges que, bé, una miqueta trajectòria paral·lela a la del Suburense. Recordàvem ara fa uns moments que el Suburense va començar perdent els dos primers partits de Lliga, doncs més o menys el que li ha passat al Sènior A del Bàsquet Sitges a Copa Catalunya. L'equip va començar perdent els tres primers i després ja han estat quatre victòries consecutives. En fi, que tindrem ocasió de saludar per primer cop el Daniel Sampera, que és nou tècnic d'aquest Club Bàsquet Sitges. Per cert, tinc a les meves mans una publicació que es diu El Ganxet, i a la portada, doncs, un jugador que es diu Matías Platero amb un gran trofeu a les seves mans. Això és, Toni, el mundialet que va guanyar el Reus Deportiu.
Això és la Copa del Mundialet.
És un trofeu impressionant. És impressionant. Gairebé tan gran com el mateix jugador.
Sí, sí, impressionant, impressionant.
Doncs és una publicació que us van donar dissabte a Reus, en què, bé, es recorda que el Reus ja comença a anar cap amunt a l'Hockey Lliga. Hi ha dues pàgines en què parlen del rival, en aquest cas el Patí Sitges, diu enyorant Carlos Figueroa, una fotografia de tot l'equip del Patí Sitges d'aquesta temporada. Hi ha una entrevista a l'argentí Matías Platero i, bé, doncs una miqueta aquest és el butlletí que se'n reparteix cada 15 dies a la pista del Reus Deportiu, fins i tot ve inclosa la lletra de l'himne del centenari del Reus Deportiu, que en el seu dia va interpretar Joan Masdeu, concretament el dia de la inauguració del Mundial de Clubs d'Hockey, aquest himne del centenari del Reus Deportiu. Parlarem més endavant del que va ser el partit, Toni, però bé, no?
Molt bé. Molt bé, molt bon tracte, molt bé. Jo penso que, no sé, temíem una miqueta viatjar a la pista del Reus, perquè el Reus és un club que té molta història a Catalunya i sobretot és un rival, té molta rivalitat amb el Vilanova, no? S'havia parlat molt del Reus, de la gent de Reus, i sabem, de fet, jo he vist partits en aquest pavelló, no? El que passa que, doncs, els Sitges, doncs, no es va entrar tan molt bé. Home, no n'hi havia la gent que acostuma a veure en aquest pavelló, perquè, evidentment, arribava el CUE amb un puntet i, doncs, ells sabien que era superior, molt superior al Reus, no? Però el tracte va ser molt exquisit i, fins i tot, a veure, jo vaig entrevistar Ramon Peralta, estic allà, i em diuen, dic, i el Carles? Pregunto per Carles Figueroa, em diuen que està en una roda de premsa, i clar, i jo dic, una roda de premsa, clar, no ho sabia, i clar, es veu que els mitjans de Reus lo agafen al Carles i fan la seva roda de premsa, com nosaltres fem al municipal d'Aiguador, però clar, jo me la perdo, i vaig cap allà corrents a veure si arribava a temps, i ja me venia de cara en Carles, no en Carles Figueroa, i li dic, Carles, lo siento, però no he podido llegar perquè no sabia que havia roda de premsa, i em diu, noi,
tranquil,
la gent de Sitges és especial.
Per tant...
Per tu tinc temps.
Molt bé, fantàstic. Això si ve a demostrar una miqueta la persona que és, Carlos Figueroa.
A veure, una persona com nosaltres, un entrevistador local...
Un mitjà modest,
Exacte, que parlem amb un senyor que l'ha guanyat tot, que és un senyor de cap a peus, i que et digui, no et preocupis, tu tranquil.
Tinc
tu
temps
és,
per...
Tu és especial.
Sí.
Tu és de la meva gent. Cap problema. Escolta, un 60... En aquell moment fins i tot me vaig sentir important.
Sí, no?
Vull dir, molt bé. Pues així tot el tracte que ens van donar a Reus, un tracte exquisit per la gent del Club Patí Sitges. En tot moment jo vaig estar amb els jugadors a la pista i això, i a mi ningú em va dir res. Jo penso que el Sitges, doncs, va arribar allà...
En general, el Sitges ha rebut bon tracte, no?
Sí.
A totes les pistes, exceptuant aquell comentari que ens va dir el Santi Cano el dilluns, que sembla que va ser la pista del Vic.
És el que no me va agradar a mi de Vic, que vaig veure la gent del Vic, sobretot els delegats, i això una mica bastant prepotents, no? De dir, vosaltres sou el Patí Sitges i nosaltres som el Vic, i vosaltres no podeu arribar. En canvi, la gent de Reus, doncs, impressionant, no? Perquè tants jugadors...
Una altra cosa, perdona, Toni, és quan va al Barça allà, perquè quan va al Barça Reus...
home, és diferent, però això és diferent. O sí, no, Mal, no. Vilanova, n'hi ha una rivalitat.
És evident,
però, veure,
és evident.
El Sitges és un equip novell en aquesta categoria, doncs m'imagino que el mestre doncs, haurà parlat la mar de bé de Sitges, perquè és una persona que doncs, ja la coneixem, i Sitges ha...
Arribat... Escolteu, tracteu bé els de Sitges, que jo allà vaig estar molt bé, clar, em van tractar molt
clar,
bé.
Són, a veure, és un equip que ha,
modest,
ha posat aquest any, és molt modest, doncs m'entens? Sí, sí. Sabem que són superiors, però en ningú moment van demostrar ells, que fins i tot en el partit el tracte esportiu va ser molt bo, perquè va ser un partit molt maco. I crec, no sé, el Barça sempre és el Barça, però aquest any el Barça tindrà un rival, el Reus, perquè el Reus ja comença a ser l'equip que jo he vist sempre que ha refigurat. Que ha refigurat l'agrada treballar un equip. Després va fer les seves rotacions, però ell treballa un equip. I aquest equip doncs, pot durar molta satisfacció en aquest Reus. Va començar una miqueta jo, clar, perquè encara no havia treballat com amb ell l'agrada Carles Figueroa. Una vegada ell ja agafa la batuta de l'equip, doncs ja es nota que la mà de Carles Figueroa ha treballat davant d'aquest equip perquè ja començava a fer les coses com jo he vist sempre que l'agrada que l'equip ho faci a Carles Figueroa.
Parlarem d'aquí uns moments d'aquesta vuitena jornada a l'Hockey Lliga, però en fi, volíem destacar doncs, aquest bon tracte que es va rebre per part de la gent de Reus. El marcador ja va ser una altra història, doncs el Reus va demostrar el perquè doncs, és un equip que no només aspira a guanyar l'Hockey Lliga, sinó a guanyar la Lliga de Campions, i de fet ja té al sac aquest Mundial de Clubs. Però bé, com dèiem, d'aquí uns moments analitzarem aquesta vuitena jornada amb tots els resultats, amb la classificació, i evidentment escoltaran les valoracions postpartit que feien tant Ramon Peralta com Carlos Figueroa. Destacàvem una miqueta, Toni, el calendari que té el Pati Sitges. Compte perquè venen curves.
Sí.
Venen curves. Ara ve el Blanes, un Blanes que, com destacava Ramon Peralta, de moment ens guanyen amb experiència.
Sí, a més.
Que és el que precisament ens falta a nosaltres.
A més, és un equip carregat de figures de hockey, És un equip carregat de bons jugadors. El que passa és que potser no l'acompanya la sort en aquest inici de campionat, però segur que el Blanes estarà dalt perquè és un gran equip. A veure, no és de la nostra lliga, el Blanes, perquè no és de la nostra lliga, però és un equip que se'l pot guanyar aquí. Se l'ha d'intentar guanyar aquí perquè, escolta, tenim l'aigua al coll.
Deia Ramon Peralta, no després ho escoltaran, compte que no ens marquin primer.
Sí.
Perquè si ens marquen primer, ja hem begut oli.
Sí, ja s'ha acabat. Mm-hmm. Però són equips molt experimentats, tenen molta experiència, són jugadors que pràcticament ja porten molts anys jugant a l'hoquei, i doncs això, l'experiència aquesta doncs, es notarà molt a la pista. Si el Sitges és capaç de marcar primer, doncs que això és, pràcticament no l'ha aconseguit en cap moment, doncs això li donaria als Sitges ala per afrontar bé aquest partit, que no, doncs patirà els Sitges, però és l'oportunitat única que li queda a aquests Sitges en aquesta, com tu dius, aquest port de muntanya que comencem a... que ja començàvem...
De fet va començar la jornada número 1.
Sí, però de fet ara ve els ports més
durs, durs, els de primera, com
el Reus, el Reus ja ha passat, ara ve el Blanes i després...
Dos seguits a Lleida, un Lleida que està un bon moment.
Tot que jugarem en dimarts per la Lliga Europea.
Déu-n'hi-do.
Que segura que serà el dimarts que ve.
Sí.
I després
a Corunya.
A Corunya i després el Barça.
I després el Barça. 29 de novembre, ja ho estan mirant, ja. Uh-huh. El Barça ve aquí a Pinsbens el 29 de novembre.
Déu-n'hi-do. Després ja se suavisa una miqueta i juga una miqueta amb els equips de la seva lliga. Però fins que no arribi això, el Sitges té un punt i li venen quatre partits d'aquells...
De Traga i Moncador. En fi, ens hi posem, 7 i 26. Comentem d'entrada els resultats que ens deixa la vuitena jornada d'aquesta Hockey Lliga. El Noia 2, Liceo 2, l'Alcoi 3, Lloret 2, el Vic 5, Mataró 1, Tenerife 2, Xum Massanet 1, el Vilanova 0, Barça 3, el ja comentat Reus 5, Sitges 2, el Blanes que va derrotar un dels rivals que precisament ara estàvem comentant, 5-4 va derrotar amb la Lleida, i finalment l'Igualada 4, Voltregà 1. Lideren la classificació, tots dos empatats a 19 punts, el Vic, que és primer, i el Barça. El Reus, atenció, ja s'ha col·locat tercer, suma 16 punts. De fet, estaria igualat amb el Barça i amb el Vic si no hagués perdut precisament amb el Vic el primer partit de la temporada. També 16 punts suma el Liceo, 14 l'Igualada, 13 en el Blanes, 13 punts també pel Noia, 10 pel Tenerife, 10 punts també suma el Vilanova, a l'igual que l'Alcoi. Atenció, l'Alcoi ja suma 10 punts i 10 punts també pel Voltregà. A la zona baixa, Lleida, 9 punts, 8 Lloret, 5 Mataró, el Xum, que només té 3 punts, però atenció perquè el Sitges continua una setmana més cué amb un sol punt. I que lluny sembla quedar aquell empat a 2 a la pista del Noia, Toni. Gairebé sí. Ja ni ho recordem.
No, era la segona jornada.
Era la segona jornada,
han passat unes quantes.
Unes quantes, sí.
I, home, i te quedes una miqueta, jo, perquè en aquell partit el Sitges va poder guanyar. Anava guanyant 1-2, va tenir dos pilotes al pal i 3, un contra un amb el porter. Aquell dia el porter del Noia va tenir realment el sant de cara, no? I després arriba un jugador amb l'experiència com el que va estar i te clava el 2-2, no? Va ser una llàstima perquè allà el Sitges sí que va poder guanyar. Com va poder empatar Vic, com va poder empatar amb el Vilanova, com han pogut treure bons resultats davant d'equips complicats, com ho va poder fer també a Igualada, perquè Igualada fins i tot es va posar per davant el marcador, faltant 2 minuts guanyava 3-2, no, perdó, 2-1, va venir el 2-2 i el 3-2, però el Sitges va posar un per davant amb el 1-2, no? El que passa és que després el Sitges va perdre una miqueta els papers i l'Igualada doncs, va aprofitar i es va posar per davant del Sitges. Però clar, fins al partit del Reus jo no he vist que el Sitges fos inferior a ningú. Davant del Reus sí, davant del Reus sí. El Reus sí que jo crec que va ser molt superior al Sitges.
De fet, tens o tenies, perdó, un 1% de donar la campanada allà a Reus.
Sí,
és a dir, el Reus ha de tenir doncs, un molt mal dia.
I crec que ja no tindrà aquest mal dia, perquè de fet el Carles Figueroa ja comença a fer la feina que a mi l'agrada, no? Uh-huh. Crec que no arribarà aquest dia, perquè ara ja el Carles li diu als jugadors com realment ell vol que faci les coses i així ho fan, no? De tota manera, a favor del Sitges sí que se li té que dir que el Sitges no, encaixava molt aviat el gol, perquè de fet el gol encaixava al minut 6, al minut 3 Xavi Caldú posava el 1-0 i fins al minut 23 faltaven 2 minuts per acabar la primera part, doncs el Reus, tot i que havia atacat, havia treballat molt, no havia perforat més la porteria de Jordi Domènech, un Jordi Domènech que continua, perquè tot i que van quasi 5 gols, va aturar-lo i...
De moment Jordi Domènech està sent el jugador
per mi
més important d'aquest equip.
Per mi el més regular, per mi el jugador més entonat, per mi el jugador que de moment està demostrant amb les seves aturades que és un gran porter. I de fet al minut 23 encaixava el segon gol, però va ser un segon gol que arribava un xut del Negro Páez, posava l'estic al Matías Platero i d'alguna manera li canviava la trajectòria al porter, al Jordi, i marcava el 2-0. Amb aquest marcador finalitzava la primera part. I a la segona part, doncs, Negro Páez feia el 3-0 al minut 31, que era el minut 6 de la segona part. Al 34 arriba el penal que li xiulen, precisament, em sembla que sí, va ser el Negro Páez, un penal que Marc Soler feia el 3-1, un Marc Soler que festejava
notícia.
Aquest gol, però d'una manera
el penal número 13.
El 13 va venir
el 13, gol. Curiosament, sí, per aquells que creuen en això de la superstició, doncs bé, el número 13 ha superat el penal que el Sitges finalment ha transformat.
Sí, el que passa que 15 segons després, Pedrito Gil posava el 4-1 i doncs una miqueta tornava a posar una diferència al marcador, no?
Sí.
El 35, al minut 35, un total... un minut després, una falta directa que li surten al Reus, la llança al Marc Soler, refusa el Guillem Trabal i allà està Oriol Pena, rematant i posant el 4-2, no? Amb el 4-2 el Sitges va tenir dues o tres ocasions claríssimes de gol, fins i tot el Marçal va tenir una molt bona ocasió, però allà estava un gran porter, com és el Trabal, no? Que ho va aturar tot, i ja el 48 Pedrito Gil posava el 5-2. Dic que el Reus té un gran jugador, com és el Pedrito Gil, ho va demostrar jugant com ell sap.
Bueno, això de Pedrito, perquè és bastant gran, eh? Vull dir, sí. No dic d'alçada, eh? Vull dir que és un jugador, és un tros de jugador.
Sí, sí, és un tros de jugador, sí, sí, i a més a més. Però és un jugador que amb cara figura està més, no sé, més tranquil.
Més assossegat, no? És un jugador amb caràcter.
Juga més en equip, va fer cada jugada impressionant. Tenen un... juguen molt bé tant el Negro Peix com ell, vull dir, fan un duo molt important, i tenen en compte una cosa, el Carles Figueroa no és tonto, ja sabem qui és, no? És un mestre.
No, tonto precisament no és.
És un mestre, és un mestre. Va treure a Guillem Trabal, que és el porter, i ja en el 5 inicial, el Mal Gual, el Negro Peix, el Xavi Caldú i el Pedrito Gil, ja té el seu cinquè. I amb aquest equip doncs va treballar bastant els minuts, i després ja va fer els canvis amb el Jordi García, un vell conegut de tota l'afició, aquell calvo, el
Jordi
García.
Sí, també. Hi ha dos calbs, que és el Pedrito Gil i el Jordi García.
S'assemblen molt, vull dir. El Jordi Molet, que també és un bon jugador, el Matías Platero, que és l'argentí que té el Reus, el Toni Sánchez, que és un gran jugador, doncs, és que té un equipàs,
sí. Amb els noms que acabes de dir ja pràcticament no... podríem tancar la paradeta i marxar cap a casa. Però en qualsevol cas, s'havia d'anar a Reus, s'havia de donar la cara, el Sitges va donar la cara, i ens quedem també una miqueta amb les reflexions, ara ho escoltaran, però divendres vàrem tenir ocasió de parlar amb Carlos Figueroa, i ell ens va dir una reflexió que crec bastant interessant. Home, ens va dir, així fent un resum, el Sitges no és un equip de la Hockey Lliga, no ens enganyem, però aquesta plantilla mereixia jugar a la Hockey Lliga. Vull dir, en una altra situació... tu pràcticament renoves tota la plantilla, perquè saps que si no tens res a fer. El Sitges, doncs, pràcticament ha canviat molt poc.
Molt poc, dos jugadors,
i bé, el Carlos es referia una miqueta a això, no? Vull dir, sí. El premi, doncs, aquests nanos mereixien.
Per aquí vaig, no? Era el premi que mereixia aquest equip per la feina feta al llarg de tot el campionat, no? El que no podíem fer és canviar pràcticament tot l'equip.
Ara hem pujat, nois, fora i...
tot fora i ja està. Sí. No, vosaltres teniu aquest premi, a veure si sou capaços de mantenir a l'equip a l'Hockey Lliga, no? A veure, fins aquí tot molt bé, el que passa que potser s'esperava una miqueta més, i de fet nosaltres l'hem preguntat més d'una vegada d'aquestes dues noves incorporacions. Home, a mi, jo te dic una cosa, jo he sigut molt crític amb Marc Soler, molt crític, però a mi me comença a agradar bastant el Marc Soler.
S'està entonant.
Sí, me comença, perquè és un home que s'ofereix molt, treballa bastant, se va retrobar amb el gol, va marcar el gol de penal, per fi, doncs jo que se va oferir ell a llançar-lo, me va agradar bastant. Penso d'una altra manera amb el Sergi Mires, jo esperava molt més d'aquest jugador, jo el trobo una mica més lent, per a l'Hockey Lliga té que ser més ràpid, un jugador amb més reflex, més ràpid, més un defensa, però a mi Marc Soler, mira que he estat crític amb ell, me comença a agradar, jo crec que Marc Soler li pot aportar cosetes als Sitges. Ja ho deia Ramon Peralta, tenim que tenir tranquil·litat. El que passa és que, clar, si fitxem dos jugadors esperem molt més, perquè, clar, ells tenen que ser d'alguna manera els que marquen diferència en un equip, perquè ells venen de l'Hockey Lliga, i en canvi els jugadors dels Sitges cap havia estat a l'Hockey Lliga.
Tu parlaves d'aquests dos jugadors, però deixa'm anomenar dos jugadors més. Un, Sebas Moreno. Recordem que el Sebas no va poder jugar.
No.
Té una lesió, i estem
parlant... és una peça important.
De Sebas Moreno. I no podrà ser, molt probablement tampoc, aquest dissabte amb el Blanes.
No, no, segur que no.
I un altre jugador, Javi Navarrete, sí que hi era, però Ramon Peralta va creure que no era el moment per fer-lo, entre cometes, debutar aquesta temporada.
Sí, de fet se lo va portar, per si feia falta, si la cosa s'hagués posat d'alguna manera favorable als Sitges, doncs d'aquesta manera o més ajustada, tu poses un
jugador...
Saps que
el Javi te pot aportar aquell plus d'experiència que ara l'equip no té.
Veterania, tot el que tu vulguis.
Aguanta la bola...
Exacte. El que passa que, tal com anava el partit, jugar-se-la amb un jugador que acaba de sortir, que de fet s'està recuperant d'una lesió, no té sentit, no? Perquè la golejada ja te la portes. I de fet el 5-2 tampoc és
sí,
molt...
tampoc és una golejada,
sí,
allò...
per a un reu esportiu, no? Però, i ell va pensar això, i jo estic totalment d'acord. Si els jugadors hagués tingut que aportar més, doncs molt bé. El que passa és que, clar, el jugador, tal com estava el partit, no te la juguis, perquè a millor te fa la falta pel dissabte al Blanes. No?
És cert, és cert.
I bé, és un jugador molt important, i després també me quedo amb una altra cosa. I també se lo vaig preguntar, perquè de fet per això estem nosaltres, per a preguntar, i ells per a respondre si volen.
Sí,
si,
sí.
No, si no volen, que llancin pilota fora i no passa res, no? Però un ja se dona per al·ludit, no? Jo le vaig preguntar per Oriol Pena. Oriol Pena va tenir minuts i va marcar el gol. Si a l'Oriol Pena li dones minuts, segur que te marcarà molts gols, però tens que donar-li minuts.
De fet, ell, ara ho escoltaran, però de fet diu que fins ara l'Oriol no havia jugat o no havia disposat de molts minuts perquè deia que estava treballant bé els entrenaments, però que veia algunes qüestions tàctiques que no les acabava de fer massa bé, i per això ell creia, des del seu punt de vista, que l'Oriol doncs no podia jugar els minuts bé, que es mereixia pel que fa a entrenaments. En fi, vinga, va, anem a escoltar les declaracions de Ramon Peralta després d'aquest 5-2 a la pista del Reus.
Home, és que estem, jo crec que traient el Palau, és la pista que és igual o més complicada que de guanyar. Un equip que és campió del món i que té mig equip a la selecció i que han tingut moments molt bons. Han tingut, sobretot al començament de la segona part i al principi de la primera, 5-10 minuts que han jugat un hoquei al primer toc, buscant ocasions dintre. S'han creat molts problemes. El que passa que jo he felicitat els meus jugadors, perquè en cap moment hem baixat la guàrdia, con un marcador en contra hem marcat dos gols, si hem posat les coses molt difícils, perquè amb el 4-2 nosaltres ens hem crescut, hem tingut opcions, a travar la treta alguna pilota molt bona, i si haguéssim fet el 4-3 jo crec que el partit haguéssim patit molt, i la llàstima va ser que bueno, una acció individual doncs, ens ha fet el 5-2 i allà doncs, clar, ja sabíem que a tot l'esforç que havíem fet per intentar apropar-nos al marcador i arribar al final de partit en opcions seria molt complicat. I crec que els jugadors han de sortir amb el cap ben alt. L'afició els ha aplaudit moltíssim a l'acabar el partit, perquè crec que l'esforç que han fet és molt meritori, els meus jugadors. Per fi hem marcat un gol de penal i bueno, jo surto amb el cap ben alt i els jugadors també. I bueno, hem perdut amb un dels millors equips del món.
L'equip està donant la cara a tots els partits, no? L'equip en cap moment ha donat l'esquena al partit. Sempre a donar la cara. El que passa que avui s'ha trobat amb un Reu molt motivat a la segona part, que la primera part s'ha aguantat bé, perquè fins al minut 23 ell no ha marcat el segon, però bé, jugar-li amb un equip així, amb la seva pista, amb el que això representa, és molt complicat.
Molt, molt complicat, i la veritat és que jo crec que hem fet un bon partit, hem tingut algun moment que hem estat una mica desorientats, perquè bueno, el rival ens ha atacat moltíssim, amb molta qualitat, i té una qualitat terrible. Llavors hem aguantat aquest envite i ens hem refet, ens hem cregut que podíem marcar gols i arribar a porteria, ho hem fet, no hem donat mai l'esquena al partit i fins al final, fins a faltant dos minuts, anaven 4-2 i amb opcions de marcar el 4-3 i posar les coses difícils, però clar, hem marcat el 5-2, una pista molt complicada, i jo crec que l'equip ha de sortir avui reforçat de cara al partit de la setmana que ve.
Tenim que ser conscients que, home, a veure, amb l'aigua al coll, evidentment, en tota la pista va a lluitar, però que aquesta no és la nostra lliga.
No, evidentment, no és la nostra lliga, però el que sí que vull jo, que el meu equip de cada pista surti amb el cap penal, donant-ho tot, i si ens guanyen és com avui, perquè són millors que nosaltres, però nosaltres fer els deures, intentar doncs, bueno, posar les coses difícils, com crec que hem intentat fer.
Avui t'has portat al Xavi Navarrete, que ja pràcticament s'està recuperant, perquè tenies una lesió, la de Sebas, important, no? Però tot això no ha sortit el Javi, perquè has cregut convenient doncs, que podies passar amb el que tenies, no?
Home, jo crec que sí, el Javi s'està recuperant, està fent un esforç terrible, entrenant moltíssim, amb molta intensitat, el que passa que encara li falta ritme de partit, i crec que avui no era el partit més idoni amb el ritme que portava el Reus de fer-lo sortir. Sí que tinc ganes de fer-lo sortir, perquè és un jugador que s'ho mereix, està treballant moltíssim per intentar jugar el més aviat possible, però bueno, crec que avui no era el partit més convenient, els jugadors estaven bé, estaven al set que tenia de pista, havien entrenat bé, ha fet bastants canvis avui, la roda ha sortit força bé i bueno, no he cregut convenient, ja parlaré amb ell per dir-li que, bueno, que ell sap que tindrà la seva oportunitat i ell suposo que arribarà aviat.
Parlant del Javi, no, és un jugador important recuperar-lo per la segona volta, no? Tenir la segona volta pot ser per a l'equip realment una peça d'aquelles que sempre fa falta, no?
Home, si algo falta aquest equip és experiència, jo ho tinc claríssim, o sigui, són tots bons jugadors però ens falta l'experiència d'haver jugat a Hockey Lliga amb equips forts, amb situacions molt complicades, són tots jugadors de primera, que pugen de primera nacional, s'han d'adaptar a la Lliga, però ens falta aquest jugador amb, perdó per l'expressió, amb aquesta puteria de fer la falta quan toca, de fer un passe dintre quan toca, aguantar la pilota, i crec que això ens ho porta el Javi i espero que, bueno, que d'aquí a poc estigui recuperat. Tenim ara uns rivals complicats, però ens falten tres partits per acabar la... quan quedin tres partits, perdó, per acabar la primera volta, es venen els rivals nostres, on realment haurem de batallar i treure els punts. I aquí espero que ja estigui i que ens ajudi a tirar això endavant.
Li vas donant minuts a Oriol Pena i avui ha marcat un golet.
Sí, no, si l'Oriol, jo li vaig dir, a veure, ahir tothom ha d'entrenar, l'entrenador creu convenient que hi ha altres jugadors millors en aquell moment de la temporada. La sort que tenim amb ell és que és un jugador que mai ha baixat el cap, ha entrenat sempre molt fort i jo li he dit, les oportunitats arribaran, tu no et desanimis, entrena, has de polir els defectes que crec que fallava amb el tema tàctic sobretot, i bueno, està entrenant amb un gran esforç, amb moltes ganes, molta motivació, l'altre dia també el vaig fer jugar i bueno, aquesta setmana vam veure que l'entrenament estava molt fort, bueno, l'hem donat l'oportunitat i bueno, l'ha aprofitat i bueno, serà un jugador més per entrar a la roda.
Seguim en aquest port de muntanya, seguim pujant, avui ha estat una etapa molt complicada, no? Però és que la setmana que ve doncs tornem a pujar una altra nova etapa, en aquest cas el Blanes, no?
Sí, a passar juguem a casa amb un rival que està fort, que està fent uns resultats bons, que està a la part de dalt de la taula, el que passa que nosaltres estem necessitats de punts, juguem a casa i crec que és un rival que es posaran les coses molt complicades, però si juguem com estem jugant, algun dia hem d'arribar als 3 punts i espero que sigui ja dissabte. L'equip està mentalitzat, mai ha baixat la guàrdia, per sort els jugadors venen cada entrenament, ho donen tot i en algun moment es canviarà aquesta ratxa, espero que sigui aquest dissabte i després ja anem a Lleida on també ens juguem 3 punts importants. Si anem amb una victòria a la butxaca, jo crec que el partit de Lleida l'enfocarem amb més convicció i bueno, lluitarem i entrenarem aquesta setmana forts per dissabte intentar treure els 3 punts.
I ja per últim, Ramon, felicitaves a la nostra afició l'altre dia doncs, per el suport que li va donar l'equip davant del Vilanova. Aquesta setmana no és el Vilanova, és el Blanes, però tu necessites el suport igual que te van donar estant al pavelló ple, no?
Clar, això més que per l'entrenador és els jugadors. O sigui, quan un jugador surt a la seva pista i sent l'escalfor del públic que l'està animant, que hi ha un ambient terrible, que falles una pilota i s'estan animant, això et dona ales. Sempre diem que és el següent jugador que ens ajuda, no? És molt important tenir tota l'afició que ens ajudi i clar, estem en una situació complicada. Quan més recolzament tinguem de l'afició, els jugadors també ho notaran i aquesta pressió que tenim serà menys pressió i bueno, a tothom li va bé que la seva afició els animi al màxim, com dissabte passat, que va ser una gossada a sentir com a casa tenir avantat.
Ja s'ha d'avantar una miqueta, no? Però com creus tu que se'l pot guanyar un equip com el Blanes?
Bueno, a veure, és un equip molt, molt expert, té molta veterania, hi ha jugadors que bueno, que venen, es donen mil voltes d'experiència. El que passa que és un equip que si es posa per davant ho tindrem molt complicat, això ho tinc claríssim, perquè són equips que fora de casa juguen molt a tocar la pilota, a aguantar, i quan fan un gol es tanquen a darrere, joc fort, no et deixarà entrar, destrucció del nostre atac, llavors ens complicaran moltíssim les coses. Ara, si som capaços de posar-nos per davant i sortir més enxufats que de costum, crec que el partit el podem tirar endavant, perquè és un equip que si s'obre ens donarà moltes més facilitats.
En fi, doncs això que han escoltat eren les reflexions de Ramon Peralta, un Ramon Peralta que, bé, no ha canviat mai el seu discurs.
No.
Ell segueix confiant, evidentment, és conscient de les, mancances que té aquest equip i esperar dissabte. Esperar dissabte i esperar aquest calendari que comentàvem també fa una estona, Toni, i intentar guanyar un partit.
Sí, no...
Carai, a veure si arriba aquesta primera victòria.
Sí, ell és el que crec que té més ganes, no?, d'aconseguir-la, no? De fet, és un entrenador bastant sincer, eh? Jo te dic, si te tinc que ser molt sincer també, jo l'he apretat bastant, de fet he mirat d'apretar-lo bastant, i és un entrenador que sempre ell ha cregut en aquest equip, i ell és conscient de que aquest equip té les seves limitacions.
És evident.
I a més ell també és conscient de les limitacions que pot tenir ell, perquè és un entrenador que comença el camí de l'hoquei lliga, no? El que passa és que sempre ha estat molt sincer i molt obert a les preguntes i molt obert a tot el que se l'ha plantejat, no?
Evidentment que sí, aquí han confluït, clar, dos novells. D'una banda, el propi Ramon Peralta, com assenyalaves ara, Toni, que és el primer cop que agafa un equip d'hoquei lliga com a primer entrenador, tot i que el Ramon té l'experiència també d'haver estat a Igualada, que això també és un gran què, i per l'altra, doncs, el propi equip que també debuta en aquesta hoquei lliga. En el moment que això s'ensembli bé...
Sí, ell sempre ha demanat paciència, no? Ell sempre ha posat de mirall el cas del Mataró, doncs, que fa unes temporades, doncs, la vuitena o novena jornada tenia dos punts.
Ara, jo, perdona...
El cas del Lleida l'any passat, no?
Jo ara em poso una miqueta a la pell del club. Fins quan ha de durar aquesta paciència?
Sí, home, clar, evidentment, això ja es parla, i de fet n'hi ha gent crítica com sempre, no? Que això és normal, no? Perquè clar, si l'equip no funciona, doncs hem de fer-se moltes vegades una persona que no deu, no? El que passa que jo crec que... A veure,
ningú està dient que es faci fora Ramon Peralta,
que ningú ara
ens entengui malament, no, però en qualsevol cas són plantejaments que suposo que deuen estar ja passant pel cap.
Sí, segur que més d'un, que no diu res, però segur que ho pensen, no? I que millor...
És a dir, l'equip treballa bé, l'equip, doncs, dona la cara, l'equip, doncs, i... fa bé les coses fins a cert punt, perquè no surt allò escandalosament golejat de cap pista, i l'exemple més clar el van tenir dissabte a Reus, però, clar, només un punt.
Sí. Sí, però jo sempre
dic... Per això et preguntava, no? Fins a quin punt la paciència, doncs, sí, és paciència
que passa
i
que...
no és impaciència.
Correcte. I això pot crear més impaciència que paciència, no? Perquè, clar, quan te veus allà en un punt, n'hi ha impaciència, no? Perquè veus que ara te ve 4 o 5 partits d'aquells de...
Sí, ossos.
Ossos, i que tu tens un punt i que, clar, sobre el paper tu perdràs aquests
partits. Perquè tu ara tens 5, 6, 7 punts, 8...
I no el mateix.
No és el mateix,
ja poden venir aquests equips, perquè sí, tu sí. En aquest moment tu penses, aquesta no és la meva lliga, jo tinc que fer la lliga amb els rivals meus, però clar, ara no, ara és la teva lliga perquè estàs necessitat de punts. El que passa que jo sempre he dit una cosa, a veure, quan se va fitxar a Ramon Peralta, se fitxava un entrenador, doncs, que no havia tingut aquella experiència a l'hoquei lliga com a primer. Potser sí, com a segon, perquè de fet era el segon de l'Igualada, però no com a primer. És un home que està demanant paciència, jo penso que el club té que tenir la seva paciència. Som conscients de que ara ve un calendari complicat, però que d'aquí 4 jornades li vindran els rivals directes, els que aquí és on el Sitges té que demostrar que vol continuar en aquesta hoquei lliga.
O
no?
Si no, Toni, una miqueta el que ens deia el Carlos, també. Escolta'm, si per desgràcia el Sitges acaba baixant, no passa res. L'any que ve...
No té... sobre el paper...
No hauria de passar res.
No té que passar res.
Estem exposant una miqueta
el que passa,
doble vessant, no? Vull dir, volem salvar l'hoquei lliga i fins a quin punt estem disposats a arriscar una miqueta per salvar la categoria, per l'altra, doncs dir, bueno, anem a disfrutar,
passi el que passi.
Si quedem últims, doncs, escolta, mira, mala sort, i l'any que ve a Primera Nacional tornarem a ser els gallets i a intentar pujar un altre cop.
Sí, el que passa que és com tot, no? El pensament aquest és molt correcte, no? Però és com tot, tens un pastís allà, veus que està molt bo i t'emprenya molt que se'l porti un altre, no?
Sí, tu estàs
ara actualment a l'hoquei lliga, està la millor lliga del món, estàs jugant amb equips com el Reus Esportiu, d'aquí 4 dies vindrà el Barça, amb el que això representa, un campió del món com és el Barça, o un Reus Esportiu que és campió del món, doncs, i que després tinguis que anar a jugar, doncs, no sé, a Marc Cerdanyola, amb tot el respecte, perquè també ha estat un equip de l'Hockey Lliga, o un Girona, no?
Sí.
Doncs, clar, això, evidentment, la gent doncs, ho valora molt i, clar, la gent vol estar a l'Hockey Lliga. El que passa que també tenim que ser conscients de que portem 7-8 jornades, que tenim un punt, però que encara queda molta lliga i tenim que tenir paciència també,
tant,
perquè
jo penso
que el primer que creu en el seu equip des del primer moment és Ramon Peralta, i si Ramon Peralta creu en el seu equip, que ell és el que veu més a prop al passadís negre o blanc, doncs nosaltres tenim que creure.
Evidentment que sí. 9 minuts i seran les 8, les reflexions també de Carlos Figueroa, en aquest cas el tècnic, l'actual tècnic del Reus Deportiu, parlant evidentment del seu Reus i també dels seus Sitges.
Bueno, la verdad es que ha sido muy complicado, más complicado de lo que parece el resultado final, ¿no? Hemos logrado definirlo rápidamente con el primer gol, el segundo, pero no, el Sitges no es un equipo fácil de dominarlo, ¿no? De domesticarlo, ¿no? Yo creo que hemos tenido dos opciones para romper el partido, que ha sido con el 3-0 y con el 4-1, pero enseguida ha venido la jugada esta de primero la del penalti y luego la de la falta directa, que como decía Peralta, llevaban 15 penaltis sin marcar, pues hoy han marcado los dos, ¿no? Y entonces el partido se ha quedado ahí encallado en el 4-2. Nosotros teníamos mucho respeto a que no nos podía marcar el 4-3 y el partido no se ha lanzado, salvando hasta el final, y bueno, la buena actuación de Domene, porque ha parado ocasiones clarísimas de gol y no hemos podido hacer más goles, pero bueno, nosotros seguimos ahí en la trayectoria, y lo único que me sabe mal es que el Sitges, a tenor de lo visto, podía tener algunos puntos más.
Lo he visto bien, ¿no? Lo he visto bien, ¿no? El Sitges ha plantat la cara que ha pogut. El que passa que, clar, com jo he dit, el Reus, sobretot a la segona part, ha tingut uns moments molt bons.
Sí, yo creo que seguimos en esta línea. Tal vez en los primeros 15 minutos me ha sorprendido que no éramos capaces de crear tantas ocasiones, ya fuera porque el Sitges defendía bien, ya fuera porque nosotros queríamos entrar a la primera y no teníamos muy claras las ideas, ¿no? Pero ha sido un equipo incómodo, no nos ha dejado entrar en el juego que a nosotros nos gusta. Y las pocas ocasiones que íbamos creando, Domènech las iba parando, quitando el primer gol, esa que le ha dado en la base del poste y se ha metido, y luego la segunda, un tiro, un desvío que contra eso no puedes hacer nada. Yo creo que en la segunda parte ya hemos, en el descanso hemos hablado de las cosas que estábamos haciendo mal, ahí sí que hemos empezado a ganar un poquito más de juego, hasta que hemos marcado el tercero, que la verdad es que ha sido un gol muy bien llevado por todo el equipo, y luego pues hemos cometido el fallo del penalti, de una jugada que sin peligro ni nada, pues hemos forzado el penalti, hemos marcado el 4-1 en una jugada polémica tal vez, porque tal vez era penalti, pero con la pelota ha entrado, pues el árbitro lo ha dado como gol con el 4-1, podíamos volver a tener tranquilidad porque el resultado ya era bastante amplio, y hemos vuelto a cometer otro error tonto de perder una bola tonta y forzar además un directo. Pero ya digo, un equipo complicado, un equipo que no se deja dominar fácil, que siempre está luchando y que tal vez hoy, pues al poner tantos goles por delante, pues lo hemos desarbolado un poco más, ¿no? Pero un equipo que si vas con un gol, cualquier jugada te la puede meter.
Hombre, creo que va a comenzar perdent aquí a Malví, però que a poc a poc està agafant la línia que l'agrada al Carles, i a mi m'ha sorprès, a mi m'agrada molt el Reus, i jo crec que si continua en aquesta línia, ni Barça ni ningú.
Bueno, el Barça es mucho equipo, ¿no? Barça tiene todos los condicionantes para poder hacer el juego que nosotros hacemos, ¿no? Tal vez no lo hacen porque no quieren o porque no pueden, pero yo ya digo que es un gran equipo y que el próximo sábado nos toca jugar contra ellos en su pista y será una cosa muy complicada. Pero bueno, mi preocupación es que el equipo juegue bien, y lo que digo siempre, si el equipo juega bien y aprovecha sus ocasiones, pues oportunidades tendremos. Si no, si jugamos bien, tenemos oportunidades, no las metemos, pero por lo menos te vas con ese sentimiento de haber jugado bien, pues te vas contento, ganes o pierdas. Y puede pasarte que, como nos pasó con los italianos, que jugamos incluso, tuvimos muchísimas más ocasiones que hoy, para haber hecho tranquilamente un 8-2, una cosa así, y el portero italiano lo paró todo, pero te vas con esa sensación de que el equipo ha trabajado bien y que has hecho tu trabajo bien, y por lo tanto contra eso no se puede decir nada. Hoy lo hemos hecho y seguimos en esa línea de ascendente, somos, me parece, en este momento el equipo más goleador, cosa cual, con la cantidad de goles que fallamos, es increíble.
increíble, y habiéndonos metido 7 goles el primer partido también, ¿no? O sea que realmente eso es lo que importa y esos son los números que hay que ver.
Ya para acabar, home, se lo pregunto a un mestre, se lo pregunto a una persona que sabe molt de hockey. ¿Salvarem aquest Sitges o qué?
Hombre, ilusión es la ilusión es lo último que hay que perder, ¿no? Defiende bien, tal vez no genera muchas ocasiones de gol y ese es su gran hándicap, ¿no? Hoy ha metido 2 goles, pero con 2 goles ganar 2-1 a un contrario es complicado, ¿no? Esa yo creo que es la asignatura. Si mejoran ese aspecto, defensivamente es un equipo muy complicado. O sea que si mejoran un poquito en el aspecto, sobre todo del tiro, del remate, tendrán opciones.
Doncs els consells sempre són bons, i més venint d'aquí bé, de Carlos Figueroa. Falta això, falta doncs, buscar més porteria, perquè defensivament l'equip, Toni, de moment està treballant bé.
Sí, sí.
El Jordi està parant doncs, el que pràcticament és imparable, i a partir d'aquí doncs, treballar per tenir un bon atac. I fer gols, fer gols, gols.
Sí, és el que falta.
Sí, perquè com deia ell, amb 2 gols rarament guanyaràs un partit.
Per això és el que falta. Falta gols, i per això parlaven que tots els efectius que tens que aprofitar-los, no? Per això jo li preguntava fins i tot al Ramon que l'has donat minuts a l'Oriol i t'ha fet el golet, no? Uh-huh. Són jugadors que tens que donar els seus minuts perquè defensivament estan treballant bé, això ningú ho dubta, però ofensivament no es falta marcar gols, no? El Carles ho diu, si això ho millorareu, tenir un xiu de salvar la categoria, però per això es té que millorar aquest aspecte, no? Que potser és el pitjor aspecte del patir, que per això no s'han guanyat més punts, no? Però bé, a partir d'ara, per seguir treballant, ara és el Blanes és el que interessa, perquè aquest és l'equip que realment el Sitges té que fer el possible per aconseguir un bon resultat, i després esperar que passin tot aquests. El Liceu també se li pot fer donar una sud a la seva pista, per què no? Perquè el Liceu no és el Reus, ni molt menys, no? I jo crec que se le pot, si gairebé va estar a punt de donar-li un atzur al Vic, per què no se le pot donar al Liceu, que allà ha sigut capaços de puntuar el Vilanova i més d'un equip, no? I fins i tot que se lo diguin al Tenerife, no? Al Lleida, que ha estat capaç de guanyar allà, no?
Te n'adones una miqueta de lo difícil que és, no? Penses, com és possible que home, el Vic és un gran equip també, però com és possible que la primera jornada el Vic li faci 7 a la pista del Reus, 3-7? Estem parlant d'un resultat contundent.
Sí, però...
el Lleida, que fins ara doncs, també ha tret bons resultats, no? Ostres, a vegades hi ha resultats que dius, com pot ser?
Sí, però a veure, nosaltres vam veure el Reus en la pretemporada i vam veure un Reus que estava treballant Carles Figueroa, que començava a treballar, que de fet havia treballat tota la pretemporada. Però Carles Figueroa és d'aquests entrenadors que diu que l'equip se fa vers partits, no? I que realment doncs, li falta sempre un temps, no? I és el que vam veure, no? La pretemporada, un Reus molt diferent al que vaig veure jo el dissabte, no? El dissabte ja vaig veure un equip com cara i ulls, un equip que sabia el que tenia que fer, i realment doncs, quan les coses no funcionaven doncs Carles Figueroa té ben clar rotacions i vinga, anar treballant. La segona part van sortir a guanyar el partit i ho van guanyar, no? Uh-huh. El Reus ho veig molt diferent, és un equip molt seriós, té molt bons jugadors, és impressionant quan mou la bola. Jo vaig veure jugadetes mirant per un puesto la bola per l'altre, l'estic, una tècnica impressionant.
Sí, una tècnica individual, doncs.
Impressionant, sí, sí, sí. No? I tot això és el que vol Carles Figueroa. I a partir d'ara, doncs, el Carles ja comença a treballar aquest equip com ell ho vol, no? Uh-huh. I clar, evidentment el partit del Vic va ser la primera jornada sorpresa, no? Perquè de fet el Vic és un equip que no marca gols, en canvi el Reus le va fer un sac.
Sí, sí, 3-7 va ser un resultat sorprenent per ser qui era, no? Perquè era el Reus i era la seva pròpia pista. Atenció, perquè aquesta propera jornada també ens depara un Barça-Reus, uh-huh. És a dir, és el clàssic de la Hockey Lliga, el clàssic en la lluita pel títol d'aquestes últimes temporades. De fet, la Hockey Lliga darrerament s'ha centrat en el duel Barça-Reus-Reus-Barça. Si no guanya el Barça, guanya el Reus. Si no guanya el Reus, guanya el Barça. Uh-huh. I això també passa a Europa, pràcticament.
Sí, jo no sé el que passarà el dissabte, no? No sé què passarà perquè, de fet, són...
Amb la amb permís dels Folòniques i Bassanos de Torn, no? Sí, una miqueta però, que es puguin colar allà.
Sí, sí, evidentment, no? Però ja t'he dit, jo no sé el que passarà el dissabte, no? El que sí que estic convençut que es veurà un partit molt igualat, molt equilibrat, i cadascú sabrà com jugar-se les seves cartes. El que passa que davant té un Reus amb un Carles Figueroa que sap com jugar-li al Barça, no? Jo, si el Reus juga com va jugar contra els Sitges, el Barça tindrà la seva dificultat, juga a la seva pista, però bé, sabem que el Palau no és que s'ompli sempre, no?
Sí,
no,
el Palau dir, públic
és molt...
s'omplen quan hi ha un playoff, sí, i quan és una final, pràcticament.
Però m'entens, vull dir que és un públic molt fred i que de fet això pot d'alguna manera beneficiar el Reus, no? Mm-hmm. Ja ho veurem, ja ho veurem, però jo vaig veure un Reus que me va agradar molt, el Barça ja sabem qui hi és sempre, té els millors jugadors del món, i però aquest any el Barça tindrà les seves dificultats si el Reus juga com va jugar l'altre dia.
8-1, tanquem carpeta d'hoquei, Toni, fent un repàs als marcadors que ens deixa aquesta darrera jornada de cada setmana, però en aquest cas pel que fa als equips de la base, del Petit,
sí,
Sitges.
Sí, de fet van ser tots els partits que es van jugar aquí el dissabte, al pavelló de Pisbens, i el juvenil jugava amb el Montbui, perdia 1-6, l'Aleví B jugava amb el Sant Just, de fet perdia 5-6, el Prebenjamí jugava amb el Torrelavit, el Petit Sitges guanyava 3-0, el Benjamí jugava amb el Torrelavit també, en aquest cas perdia 5-6, i el Segona Catalana jugava amb el Monjos i guanyava 3-2, bona uh-huh. victòria dels, del Primera Catalana, dic Segona, del Primera,
la
Catalana.
Primera Catalana.
Diumenge es van jugar dos partits, un partit a Ribes, que va ser l'Aleví C, jugava amb el Martiner i guanyava 11-1, i fora de casa jugava a Olesa el juvenil i perdia 8-3. Uh-huh.
Doncs fins aquí el nostre temps s'han dedicat a l'hoquei. 8-2, una petita pausa i tornem de seguida amb bàsquet. Dos quarts i sis minuts de nou del vespre. M'ha agradat. Està bé, bona troballa, Jordi, bona troballa. Obrim carpeta futbolística. Anem a repassar ja els marcadors que ens deixa el futbol base. Comentàvem amb l'Albert Lluís el divendres i creuàvem una miqueta els dits per veure si el mal temps seria, doncs, o fastiguejaria molt la disputa dels partits. Doncs la cosa ha anat prou bé. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Ho hem salvat bastant, això.
Bueno, menys els petitets de campionat de Pinsbens van jugar tots.
Doncs
a fora,
fantàstic,
a casa.
Fantàstic, que... fantàstic. Doncs comencem ja a repassar aquests marcadors dels equips de la Blanca. Vostè mismo.
Començarem pel juvenil A. Vinyets Molivell 1, Blanca Sugur 3. Una altra gran victòria fora de casa. Llàstima que a casa després deixen escapar masses punts. Avui han estat molt entonats i s'han endut els 3 punts. El juvenil B, Segur 3, Blanca 1. El B no ha tingut tanta sort i ha caigut a Sugur. No han estat gaire bé. Cadet A, Blanca Sugur 3, Vendrell 1. Gran partit de futbol, dos dels equips més qualificats del grup. Ens han deleitat amb el seu bon joc tots dos equips. La Blanca ha tingut més punys i ha guanyat el partit. Cadet B, Blanca Sugur 4, Maurina Egara 1. Segona victòria consecutiva d'aquest equip, que ja ha despertat del seu mal començament de Lliga. Avui han estat sensacionals, guanyant amb un equip A. Infantil A, Igualada 1, Blanca Sugur 3. Sensacional victòria a un difícil camp. Han tornat a jugar bé i guanyar millor. Infantil B, Blanca Sugur 12, Segur 0. Partit sense història, la Blanca ha sigut completament superior. La Levina A, Blanca Sugur 7, Sant Bauro 0. Bona golejada d'un equip que cada dia està més fort. A l'Evin B, Blanca Sugur 12, Torre Claramunt 0. Un altre resultat de dotzena. L'Evin ha golejat a plaer. L'Evin C, Ribes 8, Blanca Sugur 0. Aquest equip no arranca. Encara no ha agafat la ona al Camp Gran. Benjamín A, Blanca Sugur 1, Cubelles 5. Ens visitava el líder i ho ha demostrat sobradament guanyant el partit. El Benjamín B, Penya Jou de les Roquetes 4, Blanca Sugur 5. Partit de molts gols. La Blanca ha trobat la porteria local més vegades en un partit molt igualat. Per últim, ja he dit que el campionat de Pinsbeny no s'ha jugat per la pluja i que aquest any, que aquesta setmana, començarem ja la Lliga.
Molt bé. Com sempre, en les diferents categories de Promeses i Pitufos s'arrenquen els més menuts de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Que vagi bé.
Igualment.
Adéu-siau. Vint minuts i arribarem a les 9. Si els explico d'on hem tret aquesta sintonia, mare meva, mare meva. Està molt bé, està molt bé. M'agrada, m'agrada. Mare meva. Vinga, seguim amb més resultats. Deixem la Blanca Subur, marxem cap a la Unió Esportiva Sitges perquè els equips base de l'escola Fernando Molinos també han disputat els seus partits aquest cap de setmana. És que m'estic riguent perquè és com m'han dit on t'entré d'aquesta sintonia. No pot ser, no pot ser. I ets tu el que fas la música? És brutal, és brutal. D'un joc de la Wii. D'un joc de la Wii. El Guitar Hero. Ostres, és fantàstic això. Que... Bueno, és flipant, és flipant. Vinga, com dèiem, els resultats de futbol base de la Unió Esportiva Sitges. En categoria juvenil, Penya Jove de la Roqueta 1, Unió Esportiva Sitges 3. El cadet que va guanyar clarament 8-2 al base Torrelles. L'infantil que va perdre al camp del Vilanova per 2-0. L'Alevi A que perdia aquí a Aiguadols 0-4 davant la Fundació Risto Stochkov. L'Alevi B que perdia a Aiguadols, en aquest cas davant el Club de Futbol Vilanova per 1-3. Encara 3 marcadors més del cap de setmana. En categoria Benjamí, el Benjamí A sumava els 3 punts clarament en el seu desplaçament al camp del Piera. Piera 0, Unió Esportiva Sitges 8. Mentre que el Benjamí B perdia a Vilanova al camp del Sant Bonaventura. Sant Bonaventura 3, Unió Esportiva Sitges 1. I encara un últim marcador, el del pre-Benjamí, que sumava un puntet en la seva visita al camp del Vilanova del Camí. 3-3. I seguim amb més marcadors, els que ens deixa també els diferents equips de femenins del Club de Futbol Sobrense, i atenció perquè el sènior femení continua la seva bona singladura en aquesta temporada 2008-2009, continua liderant la classificació de segona divisió. Ahir derrotava 3-0 al Segur de Calafell amb gols que van anotar la Nati, Tati i Bane. No va tenir la mateixa sort el cadet juvenil que va perdre Aiguadols per 0-4 davant l'Esparreguera, mentre que en categoria LB infantil el Subo es va endur els 3 punts gràcies a un contundent 7-2 davant el Levante Les Planes, i atenció amb actuació estel·lar de Bea que va anotar 5 d'aquests 7 gols. Els altres 2 els va fer la Clàudia. Dos minuts i tres quarts. Encarem ja aquesta recta final de programa parlant de futbol, de la preferent avui poqueta cosa, doncs el que dèiem en començar el programa, els 4 partits suspesos per la pluja, a part del Sants Unió Esportiva Sitges, tampoc es van jugar l'Hort al Catllà, el Liberiana Barceloneta i el Canyelles Sant Ildefons. Els marcadors van ser el Rocatenc 1, Vistalegre 0, el Carràs 4, Torreforta 2, l'EFAC Almacelles 1, Viladecans 1, el Guissona 0, Sant Feliuenc 2 i el Cambrils 2, Sant Joan d'Espí 0. Pendents, per tant, de quan es jugarà en aquest segon ajornat que té la Unió Esportiva Sitges al Camp dels Sants. Segons ens comentaven ahir, doncs les primeres impressions ens condueixen a finals d'aquest mes de novembre per poder disputar aquest partit, com dèiem, al Camp de Magòria davant la Unió Esportiva de Sants. S'ha confirmat ja que el partit al Camp del Rocatenc es disputarà el proper 8 de desembre, dilluns 8 de desembre, a partir de les 5 de la tarda. Dit això, anem ja a repassar amb els marcadors que ens deixa el grup dotzent de la segona territorial. Marcadors que són aquests: Internacional 2, Penya Madridista en 0, Cubelles 1, La Múnia 3, Sobrense 3, Carme 1, Moja 0, Sant Cugat 2, Vistalegre 1, Masquefa 1, Piera 0, Sant Pere Molanta 2, Vilanova del Camí 2, Òdena 0 i Fundació Esportiva Vilafranca 1, Capellades 1. Aquí, un únic partit suspès pel mal temps: el Riu de Villes, la Pobla de Claramunt. Fa patxoca, si mirem la classificació, Toni, veiem que el Sobrense colidera aquesta classificació empatat a punts, tants com 18, amb la Múnia.
Sí, sí.
Fèiem una miqueta un seguit de càbales divendres dient que, home, si es produeix un empat entre la Múnia i el Cubelles, el Sobrense, guanyant el seu partit amb el Carme, es podria situar líder en solitari. Bé, no va ser així. El Sobrense sí que va fer la seva feina i la Múnia també la va fer, i ben feta, per cert, perquè el Cubelles estrenava la seva nova gespa. No li va donar, doncs, massa bona sort, i veja, tenim a la Múnia, el Sobrense a dalt, el Cubelles, que amb un partit menys doncs, té 16 punts, el Sant Cugat, que també és un altre dels equips que en aquesta última jornada doncs, va sumar 3 punts més, en guanyant 0-2 a Moja, l'Internacional, que segueix en aquesta part noble, 5è, 15 punts també. Són aquests els equips que estan a dalt, al final?
Home,
i afegim el Molanta, podem
Molanta,
afegir
Molanta.
El Vilanova del Camí.
Sí, Molanta, sí. Vilanova del Camí. Vilanova del Camí, des de que va perdre amb el Sobrense, lo de més l'ha guanyat tot.
Ho ha guanyat tot, sí, senyor.
Bé, el Sobrense el va fer d'alguna manera revifar, no? I bé, serà un dels equips que jo crec que estarà a dalt, no? També jo parlava molt bé del Molanta, lo vaig veure amb el Sobrense contra l'Internacional, i doncs el Molanta també seguirà la línia perquè té un bon equip i a més està demostrant que està en bona línia. Guanyava el camp del Piera 0-2.
0-2, sí, sí.
No és fàcil un Piera que ha canviat d'entrenador i que...
Vaja.
Que continua més o menys perquè vaig estar parlant amb el David i em va dir que defensivament doncs no ha millorat molt, però està millorant moltes coses, no? I que aquest Piera té que canviar, no? Però bé, ells van aprofitar i van guanyar el seu camp 0-2, i doncs serà de los equips que estarà a dalt, no? Ara falta per saber el que pot donar tant Piera com Vilanova del Camí o Cubelles mateix, que de moment va començar molt bé però que ja ha perdut el primer partit, però sabem que també si el Sobrense pot continuar amb aquesta trajectòria, perquè és una trajectòria impressionant, no? De 8 punts de 6 partits, no? Guanyant-lo tot.
Sí, sí, realment... sí, han estat 6 victòries consecutives, les del conjunt de Jordi Serra, si exceptuem els dos primers partits. Doncs, com dèiem, la resta han estat victòries. I sí, quin sigui el calendari, sí, quin siguin els rivals, perquè a vegades, no sé, allò de treure mèrits a les victòries, ara que està tan de moda dir, bueno, tu no has guanyat a ningú, vull dir, encara no has jugat amb els grans, bueno, compte, que el Sorense ja ha anat al camp de la Múnia, que és un
sí,
nou,
sí.
Vull dir, ha passat un derbi, que això, els dels derbis, escolta'm, s'han de jugar als derbis i no sempre guanya el que més bé està. I bueno, escolta'm, de moment de 3 en 3.
Sí, no, de moment
ha guanyat molt... el camp del CUE, que són partits que s'han de guanyar. El Carme, que repeteixo, que a mi no em va desagradar, ahir el va guanyar 3-1, com dèiem al principi, doncs ahir la gent del davant va estar especialment brillant.
Sí,
l'Oriol va fer un molt bon partit,
sí.
Va fer un golet. El Toni Salido també el vam veure més entonat que no pas últimament, va fer també un golet, fins i tot vam veure el 3-1 del Lluís, el Lluís que sortia d'una lesió, feia el 3-1, típic gol de davanter centre, allò d'enganxar una pilota solta a l'àrea, i li va donar amb tot, li va donar amb l'ànima, com aquell qui diu, per anotar un gol que donava la tranquil·litat, perquè amb el 2-0, un 2-0 que arribava a la primera part, doncs el Carme doncs, va aprofitar un lliure indirecte, i bé, amb una pilota solta va escurçar el marcador, i a partir d'aquí amb el 2-1 aquella incertesa de saber, bueno, què passarà, no? Farem el tercer o ens acabaran empatant? I sortosament aquest gol del Lluís ja va acabar per certificar aquesta victòria. Escoltem el que deia el Jordi.
Escoltem.
Després de la feinada que vam tenir per fer l'entrevista, perquè, Toni,
sí, sí.
De vegades passa això, que ens agafa l'atac de riure i, ostres, vam estar allò 5 minuts rient, que també va molt bé riure,
Sí, però escoltaré una cosa, que un servidor no va poder estar, va tenir que marxar, perquè si no, sí, no sí, fem sí. l'entrevista
no,
ni avui.
Ni avui, no, no, avui. No, potser hauríem d'haver trucat amb el Jordi per fer l'entrevista, tot i que també hauríem tingut feina. En fi, al final vam poder fer l'entrevista, molt bon humor, i ho celebro i ho celebrem, perquè això vol dir que també les coses van bé.
Sí, bueno, aviam, la primera part no ha sigut molt maca, ha sigut de poc ritme, però bé, el Sobrens tampoc ha patit de molt domini de la Carme, sinó que les jugades han sigut, les oportunitats han sigut nostres i en principi doncs, no hi ha hagut problema. Sí, de fet, el 2-1 ha sigut una jugada aïllada d'ells, una falta que per mi era falta a favor nostre. De totes maneres, l'equip ha sabut reaccionar, hem marcat el tercer com també haguéssim pogut marcar el quart i el cinquè, no? Però bé, ens falta matar els partits, no ho fem i a vegades pues, patim uns minutets innecessaris, no? Uns agobis que no
tocava. Això és un problema d'intensitat, aquest?
Aviam, la primera part pot haver-hi doble lectura. Jo, aviam, sé que la gent que ve vol veure espectacle, que el Sobrens jugui dinàmic, que hi hagi rapidesa, però bueno, l'equip va sortir tranquil, sense estar esbojarat, ja sé que era un dia fred també, que si us encomana molt, no hi havia gaire gent a la grada, a l'equip li ha costat arrencar, però bueno, això de... té la doble lectura, l'equip ha sortit tranquil, no ens han creat problemes i per contra nosaltres a les dues primeres jugades que hem tingut l'hem fotut dins, no? Els nostres delanters avui, l'Oriol i el Toni a la primera part i el Lluís a la segona, doncs han estat acertats i han marcat els tres gols que ens han donat la victòria.
Especialment brillants han estat aquests jugadors que acabes d'anomenar.
Sí.
L'Uri doncs, ha fet un gran partit, el Toni també ha estat molt, molt incisiu, els dos han fet un gol, el Lluís quan ha sortit doncs, també ha fet el seu golet.
Sí, es basa una miqueta d'això, aviam, jo avui els estirant una miqueta les orelles amb els delanters en si, perquè són molt bons jugadors, tècnicament són molt bons, de lo millor que hi ha a la categoria per mi, els entrenadors que tinguin per allà doncs pensant en els seus, no? Però per mi són molt bons tècnicament, però els hi falta treballar una mica, i per tant avui hi ha hagut una miqueta d'estiró d'orelles, ha sortit bé, han treballat molt i bueno, si no han marcat algun gol més és perquè no hi ha hagut sort, però han estat molt bé, i ells i el Joan que ha fet una assistència de gol al primer, impressionant, que si es veu aquests camps de primera divisió... treuen el mocador.
Déu-n'hi-do. T'ho volia preguntar la setmana passada, el tema porteria, ara està jugant l'Albert, és una qüestió que serà així?
No, aviam, no jugaran dos partits cadascú, jo vaig decidint, ara casualment doncs, el dia del 90 no és que el Gerard estigués malament, però no va estar del tot fi, per tant doncs, he donat l'alternativa a l'Albert, de moment seguirà l'Albert, però el Gerard està entrant magnífic, el Reina, que tot i tenir la sanció, està entrant magnífic i bueno, tenim tres porters de treure's el barret i jo estic molt content tant amb els porters com amb la resta de la plantilla, que continuem tenint molt mala sort amb les nacions perquè el Lluís ha marcat el gol i s'ha trencat i bé, doncs aviam quant temps manté, menys mal que la plantilla és llarga.
Bueno, la setmana que ve, si no tinc mal entès, ja recuperes el Toni.
Sí, el Rosapa ja acaba la sanció aquesta criminal perquè va fer una entrada tan dura que va haver una trifulca tan gran que no entenc el comitè que va fotre quatre partits aquí amb Matrocha i Moche. El Toni acaba, el Lito ja està recuperat, avui no ha jugat per decisió meva. El Lluís ho serà baixa segurament per un parell de setmanetes, recuperarem algun jugador més aviat, no? Vull dir, les coses són així.
El que té més fumut és el Sergio, no?
Sergio en té per dos mesos, és una lesió sèria, el volgués seguir es va trencar, a part de trencar-se pràcticament el recte sencer, li ha afectat el tendó i no pot fer absolutament res, no pot ni córrer ni fer abdominals, doncs aquest paró un parell de mesos.
Bueno, si sent una victòria consecutiva...
Sí.
L'equip ara està en un bon moment.
Sí.
No sé si això és bo o dolent, tenint en compte que això ha començat.
Un cop més hi va haver un moment de dubtes, no? Després del partit contra l'Inter, pues, la veritat és que el cos et queda malament, no? Tant a mi com amb els jugadors, no? De fet, aquella dinàmica que seguíem l'any passat, de que alguna vegada l'entrenador ha estat una miqueta tocat, algun jugador va fer una coseta perquè tot pugés estigués al seu lloc i, i la veritat és que portem 6 victòries. Jo crec que, i sempre ho vull dir, que necessitem 8 de seguides per recuperar aquells dos partits, no? I si guanyem 8 i després seguim guanyant, doncs endavant, no?
La cosa positiva és que l'equip va saber reaccionar. Sí. No és fàcil començar perdent els dos primers partits del campionat i després encadenar una ratxa tan bona com la que porteu ara, no?
I a part, doncs, aquí estem començant, no juguem un futbol espectacular, però estem sumant els punts, que és del que es tracta, en definitiva... Pues el que suma són els punts, no? Les jugades que has fet meravelloses, no? I estem guanyant els punts, que és important, i després pues, alguna estoneta ja hi ha bon futbol, no? Es troba quan trobem el Sergio Moreno al mig del camp, té una passada fantàstica, arribant bé per bandes a l'Ei, que avui a la segona part ha entrat molt bé, el Xavi també és un jugador que hem d'aprofitar, vull dir, hem de trobar aquesta dinàmica de joc, ens costarà, perquè tenim molts jugadors nous, i bueno, demano amb l'afició paciència, no? Perquè bé, segur que estan contents, perquè el que importa és guanyar, no? Però a vegades és alguna cosa que dol, no? Perquè...
I deixa d'estar, l'afició, si veu que estàs a dalt, entre els dos, tres primers, això s'entén perfectament,
vull dir, no... Aviam, és que ja, aviam, els jugadors... a vosaltres us segueixen molt, us escolten molt i llegeixen molt, a l'Eco, al diari Vilanova, i hi va haver alguna coseta que va sortir per allà que ens ha ajudat, molt. Bueno, jo us ho agraeixo des d'aquí perquè hi ha algunes coses que a vegades s'escriuen amb el jugador el fan reaccionar, no? I ens ha anat fantàstic. O sigui, algun escrit del Toni que pues, ha vist alguna cosa que jo no he vist, però bueno, l'agraeixo, que li agraeixo.
Bueno, benvingut sigui, no? Si això serveix també per motivar els jugadors, no?
Sí, no, és que ells ho segueixen molt, eh? La vostra tasca és fonamental per l'equip. Així com vosaltres veniu a veure tots els partits, ells us llegeixen sempre els dissabtes i diumenges, i això a vegades que veguin una cosa que no els agrada, doncs motiva ah, i és un aspecte positiu, no? Uh-huh. I bueno, doncs us agraeixo des d'aquí doncs, aquest seguiment.
Uh-huh. Bueno, propera parada, Capellades. Uh-huh. El sempre difícil, eh?
Sí, estan parlant de camps històricament difícils, Capellades, Carme, tots aquests equips que encara no tenen camp d'herba, que patirem molt, no? Però bueno, serà un partit...
Capellades encara no té camp...
No, encara no, és el mateix campet de sempre, on sempre patim derrotes o empats a última hora, i sí. Bueno, on s'hem de ficar el mono de faena, no? Aquell que es diu vulgarment, que es repeteix tant, i bé, aviam si podem trobar els 3 punts i aconseguir la setena, que seria important, no?
De moment allà dalt, amb la Múnia, amb el Cubelles, que hi va perdre el seu primer partit, precisament amb la Múnia... Mm. Una miqueta la classificació comença ja a definir-se, no?
Vaig ser-hi al partit, tenen sí. Un camp
fantàstic, no?
Fantàstic, que és una cosa fora de sèrie, el camp. Vaig anar a veure el Cubelles, m'esperava potser una mica més, perquè era un equip molt jove, i a simple vista, quan surt al camp, dius, ostres, aquests nanos t'han d'apretar fins que no puguin més, no? I van intentar aguantar la Múnia, no se'l pot sortir, aguantar la Múnia l'has d'apretar perquè si no el partit amb la gent veterana que té se'l fa seu, i així va ser, no? I a part, en moment puntual que el Cubelles va poder empatar, el porter va estar sensacional.
Uh-huh. Molt bé, Jordi.
M'agradaria afegir una cosa que ha passat al principi del partit, i ja que pues, això pues, m'ho escolta molta gent a Sitges, fa un parell de setmanetes que la policia es dedica a ficar multes amb els jugadors, no? Uh-huh. I això ha sigut el detonant perquè els equips no sortís centrat en el partit.
Sí,
no?
Hi ha hagut una miqueta d'espès i clar abans
de
començar.
Que, aviam, jo entenc que no estan ben estacionats els vehicles, però venir fins aquí, amb un dia de pluja, quan hi havia 4 cotxes, a mi que em perdonin, però hi ha moltes altres coses que fer. Uh-huh. Gràcies per haver-me deixat dir aquestes coses, que a l'equip pues, no us estaven emprenyats.
Uh-huh. Gràcies.
A vosaltres.
Doncs aquesta darrera consideració que feia Jordi Serra, una situació que s'ha viscut des de fa ja 15 dies, és a dir, en què la policia local doncs multa els cotxes que estan mal aparcats, no sé si ben mal o ben aparcats, no ho sé, perquè tampoc ho he vist i no sóc qui per dir res, però en qualsevol cas doncs s'ha viscut una situació de tensió, no? En veure que els vehicles doncs han estat multats i que molts d'aquests vehicles corresponen a o bé a jugadors o bé a gent que està al futbol, no? I en fi, aquelles coses que passen i que esperem
sí.
que...
De fet, és una dinàmica que han agafat ja els últims partits, no? I que, bé, també he de dir que el dia que va jugar el Sitges també van anar els urbanos per allà i també van multar, i crec que és una dinàmica doncs, que s'han donat compte que ja s'aparca de la manera que s'aparca
d'entrada,
i van aprofitar-lo.
Sí, no, perdona, Toni, aparcar aigua dolç és un
però
martiri.
És que no n'hi ha lloc per aparcar.
No, per això és un martiri, aparcar allà.
Si ells se trobassin en el mateix, doncs faria el mateix, perquè és molt complicat. A més, doncs no cal anar quan juga els partits, que vagin també quan hi ha el cinema fantàstic o quan hi ha un altres aconteciments allà al Melià,
sí.
Doncs que els cotxes estan igual,
és a dir,
o pitjor.
La gent del futbol està emprenyada per això que diu el Toni, no? Perquè, ostres, ara ens multen i resulta que aquí es fan més cores també, més enllà del futbol, i quan hi ha altres cores, doncs no es fila tan prim.
I estan igual o pitjor, els cotxes, aparcats.
Sí, sí, sí.
El que passa que, clar, i és allò que ja s'han acostumat a anar cada partit, cada jornada de partit, i doncs jo vaig veure que abans de començar el partit faltava 5 minuts, Pitu, van tenir que sortir els jugadors de les casetes i doncs anar i treure el cotxe. Això és trist, perquè realment perda la mentalitat, i estic d'acord amb el Jordi en aquest sentit, no?
Sí.
I a més, l'únic que jo me va empipar una miqueta, doncs que a vegades se fan comentaris que sobren.
Doncs la situació és aquesta, esperem doncs, que s'arribi a bon port i que doncs, es trobi una solució, perquè el que no pot ser és que cada diumenge ens trobem amb aquest atzucac. Arribem a les 9, ho hem de deixar. Toni, gràcies.
Molt bé.
Porta't bé.
Sí.
Porta't bé.
Sí, el que passa és que a vegades, vull dir, un té que llegir i escoltar perquè a vegades no tots són flors i violes, perquè un ho veu d'una manera i un altre ho veu d'una altra.
I està clar que, ni el que diem ni el que escrivim agrada a tothom.
I el que escriu, una cosa pitú, el que escriu és pel bé d'un equip i no mai en contra, no? I per això pot agradar més o menys, però un fa la seva tasca.
Doncs evidentment que sí. Toni, gràcies, i a vostès també moltíssimes gràcies. Ens retrobem dimecres en el temps de... No vull córrer tant, perquè si no després em passa el que passa. En el temps de la tertúlia. Adéu-siau.